tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bon dia. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. Com sempre, malament rai, si no estigués content. I amb una reflexió que començarem a fer avui, mentre veiem com els incendis van menjant-se boscos, incendis provocats, incendis que no són provocats, tots estan fent molt de mal, els provocats ja serien, aquí ja entraríem en una altra història, perquè hauríem de parlar, fa molta ràbia això. Però bé, no entrem si és provocat o no és provocat, entrem a l'incendi. A l'incendi que ja heu vist que els bombers, des del primer moment, i sobretot amb aquestes situacions de canvi climàtic i d'altes temperatures, ja marquen com de nova generació, o fins i tot de sisena generació. Què són aquests incendis de sisena generació o de nova generació? Són incendis amb una potència molt més elevada, molt més difícils de frenar, per qüestions d'estrès hídric dels boscos, de sequera, de context de sequera i de situació que és més difícil de controlar precisament per aquestes situacions climàtiques i per les altes temperatures. Hem tingut seguides dues onades de calor. Dues onades de calor. Ara, un cop l'incendi s'apaga, un cop el bosc deixa de cremar, que queda allà el que queda, què es fa amb això? Quan tenim un bosc així, què es fa? Bé, tenim la part més que es pot intuir, que és una requalificació de terrenys, moltes vegades. Malauradament, no seria la primera vegada, ni l'última, que un incendi és provocat per requalificar aquells terrenys i fer un altre ús. Això seria una. Que no entraré aquí, és senzillament una suposició que ja ha passat, ja s'ha donat. I després, els que no es requalifiquen, que són aquests incendis que un cop cremats la natura s'ha de fer càrrec d'això, però amb tota aquella fusta que es fa, a què anirem? Què es fa amb tot això? Doncs en parlem, i en parlem amb el senyor Roger Puig, que és investigador de la Universitat de Barcelona i professor de la Universitat de Girona, per parlar del tema. Roger, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per atendre's, Roger. Mira, fa una pena, és com una punyalada al cor veure com es crema el bosc, sobretot si hi ha desgràcies darrere materials humanes i vides humanes darrere tot això. Però després, amb tota aquesta massa, amb tot aquest territori cremat, què es fa? Com es gestiona?
Bé, una cosa és com s'ha estat gestionant fins al moment i l'altra és com es gestiona.
Ah, va.
Tenim un problema principal que és que molta massa forestal és de propietats privades. Llavors, aquí ja entrem en un tema complicat, que és que cadascú a casa seva pot fer bonament el que vol. Això és un dels problemes. Llavors, com s'hauria de gestionar? Hi ha moltes maneres de gestionar-ho. Sempre depèn de l'objectiu que hi hagi. Llavors, si ens posem amb la pell de dir, bueno, nosaltres volem que aquests incendis o aquesta zona cremada d'aquí un temps tingui menor impacte, val? O sigui, si vingués un incendi, perquè tornaran a venir, d'aquí 50, 30, 20 anys tornarà a haver un incendi, perquè estem al Mediterrani, ha cremat abans que hi haguessin humans i ja cremava, doncs nosaltres, per dir-ho d'una manera, ara estem en una zona que ara està cremada, independentment, des del punt de vista estrictament ecològic, l'objectiu quin ha de ser? Doncs ha de ser impedir que els boscos tornin a ser com eren. És a dir, un bosc amb molta biomassa, amb una quantitat de pins que estaven molt i molt junts, conseqüència de la no gestió posterior, de segurament altres incendis que hi va haver-hi a la zona. Llavors això s'ha d'impedir. O sigui, ara estem en un moment d'oportunitat de dir, bueno, anem a a fer que, primer de tot, tenir espais oberts, que no tot Catalunya ha de ser un bosc, o sigui, està bé que hi hagi espais oberts, perquè això vol dir que hi ha més biodiversitat, i, per altra banda, el que hem de fer és intentar que quan tinguem un bosc no tinguem un pi, que el pi que té al costat estiguin a un metre. Llavors, ara, per dir-ho d'una manera, ara mateix que s'acaba de apagar l'incendi, el que s'ha de fer és no gaire res. És deixar que el bosc faci la seva feina, val? Perquè ell ja té els mecanismes per recuperar-se. Llavors sí que d'aquí uns anys, quan els pins comencin a ser d'una certa altura, llavors allà s'hauria d'anar a aclarir.
No. Però, per exemple, tots aquests pins cremats que hi ha ara, tota aquesta fusta es deixa allà o es pot aprofitar o no?
Clar, aquí hi ha això també és una cosa bastant divertida, que és mentre els pins no estan cremats, ningú se'ls ha volgut mirar, ara que estan cremats tothom vol recuperar-ne els diners, que és lícit i lògic, eh? Tornem a estar allà mateix, vull dir, cada seva cadascú fa una mica el que vol i pot. Llavors ara hi ha dues opcions, no fer absolutament res i deixar que el bosc regeneri per si sol, això és matèria orgànica morta que queda en el medi, per tant, no ens l'emportem, recuperarà el sistema, entrarà al sistema, per tant, amb aquesta matèria orgànica es descomposarà, formarà nou sòl, que és un dels grans perjudicats dels incendis, i, a més, hi haurà fauna que descompos aquesta matèria orgànica, val? I, per tant, tindrem bastanta biodiversitat. Si el que es vol és recuperar econòmicament la fusta, o sigui, dir, ostres, clar, jo tinc aquí una fusta i vull guanyar-me els diners, es pot talar. El que sí que s'ha de tenir clar és com es vol talar. Aquí és la segona qüestió. Si es vol talar, llavors, com ho talem? Mm. Es poden fer de moltes maneres. Algunes maneres és recuperant el màxim de diners possibles, i això vol dir malmetre una mica l'entorn, perquè és entrar en aquella àrea molt pesada, que el que estem fent és erosionar encara més del que s'erosionarà el sol,
sí.
O bé fer-ho de maneres més sostenibles i deixant part de la fusta morta al medi per fer de barreres naturals contra l'erosió, a més que potencia que la fauna i la flora també regenerin més ràpid, val? Perquè generem microclimes, per exemple, apilant les fustes, branques, fent piles de branques, fent microclimes tant per la flora com per la fauna, val? O sigui, talar es pot talar, es pot recuperar econòmicament el que hi ha, però s'ha de fer d'una manera sostenible, al màxim.
Clar.
A més, hi ha d'haver hem de començar a pensar que la gestió que estàvem fent fins ara segurament tampoc és vàlida per lo que ens ve. Això el que vol dir? Que els boscos del futur estaran hídricament molt més estressats. Serà molt més difícil tenir boscos que ens creixin com ens han crescut fins ara. O sigui, hem de començar a plantejar-nos això. Dir, no només com gestionem, sinó com aquesta gestió que fem avui afectarà els nostres boscos d'aquí X anys. Per això, perquè tindrem un estrès hídric molt més gran, per tant, un arbre no podrà créixer com estava creixent fins ara.
Clar, i a més s'haurà d'ajudar, vull dir, menys arbres, doncs, per repartir, diguem-ne, aquest recurs hídric.
Exacte. O sigui, tenir molta biomassa en el bosc fa que, per exemple, si tu tens una capa d'arbres relativament alts, però sota, i tens un sotabosc molt fort, vol dir que aquest sotabosc li treu molta aigua al bosc, als arbres alts, perquè els arbres alts tenen les arrels molt avall, en canvi els arbusts i els arbres petits els tenen molt amunt, per tant, es queda en l'aigua que arriba a primera precipitació. Val? Llavors, això genera un estrès hídric en general a tot el sistema. Llavors, aquestes coses les hem de començar a pensar.
Bé, diuen, i a més és un tòpic ben cert, que els incendis d'avui, o sigui, els incendis de l'estiu s'apaguen a l'hivern. Això passa per una gestió, sobretot, suposo, que del sotabosc. És veritat que, com deies, ho has comentat ja un parell de vegades, que pràcticament tota la massa forestal que hi ha a Catalunya té un amo, té un propietari, no? Les lleis o les maneres de gestionar o les administracions ajuden a complir aquestes feines?
Legislativament no hi entenc gaire. El que sí, referent a això que dius dels incendis es paguen a l'hivern, sí que és cert que això era això segurament havia pogut ser. Val? Ara ja no estem en aquest moment. Ara, o sigui, portem dècades de ho diré així, no és la paraula, però portem dècades de deixadesa. Val? I per tant, el problema no és que jo que gestioni el sotabosc avui i aquest hivern i a l'estiu que ve ja no se'm cremarà. Si el problema és de dècades, per tant, la solució també és de dècades.
Clar.
I aquest pensament que hi havia, que és cert, possiblement actualment ja no sigui vàlid tampoc. Llavors, referent a lo de la legislació, jo dic, no conec la legislació. El que sí que està clar és que hi han figures, per exemple, hi ha molts propietaris que no poden gestionar el seu bosc, inclús hi ha zones forestals que ni el propietari sap que allò és seu. Val? Llavors, l'administració, totes les administracions tenen eines per gestionar la finca privada. Es diu un consorci de custòdia del territori.
Sí.
Llavors, les administracions poden custodiar el territori i fan un contracte amb aquest propietari i li diuen, mira, jo gestionaré el bosc, et pagaré o no, pot haver-hi moltes figures diferents, però jo gestionaré durant X anys, 10, 20, 30 anys, el teu bosc. I això les administracions ho poden fer. Això, de fet, no ho fan les administracions, o ho fan poquet. Qui ho intenta fer són bastantes associacions naturalistes que, amb bona fe, procuren fer acords de custòdia. El problema està en que, generalment, aquests acords de custòdia es fan en llocs molt macos, emblemàtics i així. No es fa en llocs deteriorats que realment es necessiti una gestió potent a darrere, no?
Sí, que és on segurament es concentra aquesta deixadesa, per utilitzar la mateixa paraula, de dècades, suposo.
Sí.
Doncs Roger Puig, biòleg i investigador de la Universitat de Barcelona i professor de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres.
Una abraçada, Roger.
Que vagi bé.
Gràcies, igualment. Doncs ja ho veieu, és una qüestió de fer les coses, i com es fa i com es gestiona, tot es pot millorar, i segurament quan es facin o es vagin fent aquestes coses o es vagin mirant sobre el terreny què cal fer, doncs arribaran a moltes conclusions per millorar. Tant de bo sigui així, perquè el futur, ja ho heu escoltat, ens porta cap a aquest camí. Poca cosa més podem fer. Temperatures més extremes, situacions més extremes climàtiques, episodis més violents, de qüestions de tempestes, tant de pluges com de sequera. És el que ens tocarà lidiar darrere. Això surt una gran paraula que és resiliència. Resiliència. Aquesta és la gran pregunta. Bé, la gran posada en escena, la resiliència, el que ens toca, el camí, la meta. Parlem de seguida de les llistes d'espera. Doncs a Catalunya, les llistes d'espera per intervencions quirúrgiques i consultes amb especialistes a la sanitat pública, ja sabeu que és un problema que afecta milers de persones. Ara mateix el temps d'espera per una operació pot variar, però en uns quants casos pot superar els 5 mesos. A més, hi ha un percentatge bastant significatiu de pacients que espera més de 6 mesos per ser intervingut. De fet, si agafem dades del 2024, de l'any passat, hi ha prop de 190.000 pacients en llista d'espera per una intervenció quirúrgica a Catalunya. Moltes d'aquestes persones moren. De seguida en parlem d'això, enfocat des del principi, que seria l'atenció primària, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan, Y también suena información.
Bustos, centrarnos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Hay historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Desitjo que no estigueu esperant una operació, que no esteu en llista d'espera. Espero que no. Dades del 2014 indiquen 190.000 pacients en llista d'espera a Catalunya per una intervenció quirúrgica. Si parlem de les especialitats, estaríem parlant d'especialitats com cirurgia general i digestiva i traumatologia. Serien les líderes, en tot cas, De fet, un 32,5% dels pacients esperen més de 6 mesos per ser intervinguts quirúrgicament. Més de 6 mesos. Per què passa? I per què passa això? És un tema d'aquests que no para, perquè això ja comença als CAP, a la sanitat, a l'atenció primària. L'atenció primària seria un dels on començaria tot això. Bé, de fet, Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb més pacients en llista d'espera quirúrgica i ja a l'estiu ni t'explico. De fet, la disponibilitat de recursos, serien els quiròfans, els llits d'hospital, el personal sanitari, bàsicament això afecta directament a la capacitat per atendre. Si mirem a l'atenció primària i a l'atenció d'un especialista, estem parlant que les llistes d'espera són tres quarts del mateix. Per qui estem parlant? Però què es pot fer per alleugerir tot això? Els CAPs cada cop més tenim aquesta sensació moltes vegades de saturació, de que això pot ser un infern. I un infern d'espera, m'espero, m'explico. I manca de personal. Què es pot fer davant de tot això? Parlem amb el senyor, amb el doctor de Xavier Leonard, del Sindicat Metges de Catalunya, president del Sindicat Metges de Catalunya. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Pues mira, jo he començat calentet amb el tema, però és que són xifres que, perdona, és que fan por, A un usuari li fa por. A vosaltres, que esteu ficats, ja ara suposo que encara pitjor, perquè tot això significa que esteu més tensionats, clar.
És que el problema és que la nostra capacitat de sorpresa ja és molt limitada, perquè, com saps, en converses que hem tingut prèviament, aquesta situació es veia venir. I nosaltres anàvem avisant, i el problema és que no se'ns ha fet el cas que jo crec que se'ns havia de fer. I la situació és conseqüència lògica d'allò que es veia venir i no es va fer grans, per no dir cap cosa, per prevenir-la.
De fet, Xavier, tot això, totes les alarmes i les alertes de la sanitat, hi ha un punt en el qual comencen les alarmes. Abans ja estava, però abans... Però el punt va ser de la pandèmia. Durant la pandèmia, l'atenció primària es va tensar d'una manera salvatge, tot als hospitals, però l'atenció primària en especial, i a partir d'aquí l'atenció primària ha estat com una mena de col d'ampolla tensionat. Què passa que no s'intenta arreglar una mica tot el tema? Per què?
Doncs perquè l'atenció primària segurament entre tots ho hem desprestigiat, entre tots, vull dir, entre administració, ciutadania, els mateixos professionals, i coses tan subtils com que sovint, per exemple, jo veig informacions dels mitjans de comunicació que es parla d'atenció primària i atenció especialitzada. Perdó, l'atenció primària també és especialitzada, perquè el metge que està a l'atenció primària és un metge especialista. I la sensació de que l'atenció primària és una mica el... No, o sigui, és el que para el cop però no té nivell, doncs això ha fet... I això és el que dic, la impressió que dona, però en cap cas ho és, però sí que la sensació ha fet que sovint la gent que hauria d'engrescar-se per fer medicina de família o treballar-hi en la medicina de família, doncs no hi veu futur tal com està organitzat i tal com estava retribuït fins ara.
O sigui, és una cosa, primer, perquè estic entenent, em corregeix si m'equivoco, és una qüestió que la situació no és atractiva pel professional, per qüestions de prestigi, per qüestions econòmiques, i a més tampoc es posa fil a l'agulla.
Fins ara, com a mínim, ha estat així. I el problema és que aquestes situacions porten una inèrcia que encara que comences alguna mesura per reversar-ho, aquesta mesura no li veurem els seus efectes fins d'aquí un temps.
Hi ha mesures per redreçar-ho, per veure les orelles d'aquí un temps?
Sí, molt clares. És dotar adequadament els centres d'atenció primària de personal. Fan falta mans. Fan falta mans que estiguin motivats i que estiguin correctament formats. Per exemple, una solució que està fent l'administració actualment és contractar metges que no tinguin l'especialitat, tant si es formen aquí a Espanya com si es formen fora. O sigui, metges sense especialitat els creuen capacitats per poder donar atenció primària. En canvi, a ningú no se li acudiria fer aquestes mateixes contractacions per fer neurocirurgia.
Entenc. D'on sortiran aquestes mans? Perquè precisament una de les virtuts dels nostres governants no és precisament atreure talent ni retenir talent.
Doncs la solució és simple d'anunciar, difícil d'aplicar. És fer que aquesta especialitat, fer que aquest tipus d'atenció sigui atractiva pel professional. I fer-ho atractiu és fer-ho atractiu, òbviament, de forma retributiva i també des del punt de vista de prestigi professional. I quan dic prestigi no vull dir que hagi de mirar per sobre l'ombra ningú, sinó senzillament que li donin un reconeixement científic i professional com el que es mereix. I això, en l'actualitat, s'està maltractant l'atenció primària d'una forma molt, molt important, fent-la fer tot allò que no vol fer la resta del sistema, i fent-la fer tota la burocràcia, tots els tràmits, traient-li molta qualitat des del punt de vista de científica. Rebaixant-la a uns nivells de tràmit, de gestions, i això, evidentment, no engresca.
No engresca. I les mans, doncs, hi ha mans? Perquè ara mateix, per exemple, si hi ha una intenció de fer-ho, va, anem a contractar, suposo que és una qüestió també de pressupost, no? Posem pressupost i contractem. Quanta gent, aproximadament, no sé si ho saps, quanta gent caldria per arribar a uns mínims?
Doncs aquesta xifra és molt difícil de calcular perquè va variant i perquè és una situació molt... Però sí que és cert que hi ha un dèficit segurament entre un 20 i un 30% de les places que s'haurien de proveir. I això, em deies com es sedueix, com es contracta. Perquè et facis una idea... L'altre dia llegia una estadística que fins a un 40% de la gent que fa l'especialitat de medicina de família acaba en un servei d'urgències i no pas en un CAP. Això vol dir que segurament s'ha de desvestir un sant per vestir-lo un altre, perquè en acabat, si resulta que els metges de família es dediquen a fer medicina de família, tindràs els serveis d'urgències també, que seran un drama. Però el que sí que és cert, jo per això crec que és molt important la creació de l'especialitat d'urgències, perquè això posa remei a una situació molt, molt viciada, que és que medicina de família és bàsicament el gran graner de creació dels especialistes que treballen als serveis d'urgències. Però segurament estem formant els especialistes de medicina de família que cal. El que passa és que segurament aquesta gent que es forma com a especialista de medicina de família, si es dediqués a fer medicina de família, no hi hauria el dèficit tan brutal que hi ha. I en acabat, allà on van, segurament s'hauria d'omplir amb especialistes propis, com és el tema de les urgències.
Xavier, la darrera pregunta que et faré és una sospita, fins i tot amb un peu una conspiranoia, ja t'ho dic ara. I ho dic a tothom, que la pregunta que faré fins i tot... perquè a vegades hi ha coses que no pots evitar pensar-les. I en aquest cas, des de fa molt de temps, em passa pel cap, Insisteixo que té un peu la conspiranoia aquesta pregunta que faré. Dóna la sensació que hi ha una intenció, que no digui que sigui així, de frenar la sanitat pública, fins i tot desmuntar-la una mica per empènyer la gent cap a la sanitat privada per estalviar diners, estalviar personal i estalviar aquestes coses. No sé què en penses d'aquesta conspiranoia.
Doncs és una pregunta interessant. T'ho diré amb tota la franquesa. La percepció és que no és una intencionalitat, si més no majoritària, dintre de l'administració, però no descarto que pugui haver-hi gent que sí que estigui interessada i que faci els seus moments i les seves maniobres. El que passa és que és una situació que, com un bon boomerang, se'ns girarà en contra. De fet, estem veient en l'actualitat, hi ha dades que ja surten que fins a un 40% de la població té una pòlissa de salut privada. I això el que està fent és que aquest sistema mixt, amb molta gent acudint a la sanitat privada, a la sanitat de mútues, doncs està morint d'èxit, perquè en l'actualitat a mi m'estan explicant que s'estan donant llistes d'espera ja per accedir a determinats recursos dintre mateix de la sanitat privada. Per tant, la sanitat privada, tal com està muntada actualment, no pot substituir la sanitat pública. Sí, la pot parasitar, com fa, i fa molt bé, però no la pot substituir. I el problema és que estem en un intent en el qual, si es segueix deixant caure la sanitat pública, la sanitat privada tampoc ho podrà suportar. Amb la qual cosa, si això continua per aquest camí, el que hi ha és un col·lapse del sistema, tant públic com privat.
Doncs mira, igual no era tan conspiranoic el pensament. Mira, que vols que et digui? Igual no estava tan equivocat. Doncs, doctor Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per haver respost a les nostres preguntes, fins i tot les més conspiranoiques.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Mira, una mica més i seré una mica Iker Jiménez aquí també, Farem una mica de tot, però en plan de la sanitat. Va, que de seguida parlarem del fet històric que tindrem l'any que ve a Catalunya, que és aquest eclipsi total de sol. Ahir parlàvem amb el Parc Astronòmic de Prades, avui parlarem de la part administrativa, parlarem amb l'Ajuntament de Prades i a veure com ho estan preparant tot això. Una allau de visitants, en tot cas. De seguida en parlem aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Le llevaremos a Estella.
Detrás de la cámara.
Será capaz de pilotar.
Delante del peligro.
Desde luego, soy el mejor.
Clint Eastwood dirige y protagoniza dos títulos con su sello inconfundible.
Hay un hombre en el corredor de la muerte y van a ejecutarle esta noche.
Ejecución inminente.
Si diera muestras de arrepentimiento.
No puedo arrepentirme de algo que no he hecho.
Y Firefox, el arma definitiva.
Un cacharro fenomenal.
El sábado a las 3:15 de la tarde.
Creo que es inocente.
en 13.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Però és que la situació i l'espectacle natural és tan impactant, tan important i tan poc habitual a Catalunya, molt poc habitual, que està generant una expectació des de fa molts mesos. Ja fa 2 anys que moltes persones comencen a reservar per veure aquest eclipsi total de sol. No dic reservar Prades, però sí a tota la franja d'Espanya, en aquest cas de Catalunya, on es podrà veure aquest fenomen natural únic, en tot cas. Però com s'està preparant Prades? Prades, per la seva situació, és un lloc idoni per la seva poca contaminació lumínica per veure aquest indret, no? Parlem amb la seva alcaldessa, la tenim al telèfon, és la Lídia Vargas, la senyora Lídia Vargas, alcaldessa de Prades. Lídia, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quin rebombori, Lídia?
Sí, Déu-n'hi-do, va bé, ja està bé.
No, i tant que està bé. Com s'està abordant això a Prades? Perquè de cop i volta dius, ostres, sí, tenim moviment, però de cop i volta l'any que ve serà una explosió, tot això. No sé si ets conscient.
Sí, soc conscient. El que passa és que bueno, hem de fer les coses ben fetes i hem d'anar amb molta cura. Prades és un municipi, bueno, no sé si ho coneixeu, Prades és un municipi molt petit, de 600 i escaig habitants.
I encantador.
Sí, maquíssim, amb la millor plaça de Catalunya. Per tant, és un municipi que a l'estiu i just aquesta setmana que passarà doncs, l'eclipse, doncs, passem de 600 a 6.000, 7.000 habitants.
Uau.
Tenim molta segona residència i molt allotjament. Per tant, en tot el volum de gent que tenim, doncs se'ns afegeix l'eclipse que ostres, et fa una mica de front, no? De dir, ostres, com ho encaixarem tot això? I per tant, doncs estem treballant per tal de que això no sigui... Que no se'ns desbordi, perquè Prades, penseu que a Prades l'eclipsi es veurà un minut, no es veurà
més. L'eclipsi és això, és que el més curiós de tot és que estem parlant d'un minut i en els llocs més afortunats és 1:38.
Sí, correcte. Per tant, nosaltres doncs, estem treballant doncs, amb el Departament de la Generalitat, que ja sabeu que ha fet una comissió interdepartamental que està doncs, programant i gestionant tot aquest tema. I nosaltres, doncs, amb els que porten els responsables de l'Astro Prades, del Centre d'Observació d'aquí de la Prades, que també hi estem treballant, per tal de que no sigui només que la gent vingui aquell dia, en aquell moment, sinó que la gent que vingui a veure l'eclipsi que ho faci d'una manera esglaonada. I per això doncs, han programat tota una mena de festival que durarà del 10 al 13, per tal de que no sé, que aquí dalt a Prades sigui un lloc per veure l'eclipse i, tal com diuen ells, un lloc gourmet, no?
Sí, gaudir de la gastronomia, el lloc, la natura, tot el que ja Prades ofereix habitualment en aquest cas. Suposo, Lídia, que la clau és això, tenir cura que no es controli la cosa, perquè la massificació serà un moment de massificació, és una cosa evident, i teniu el màxim control en qüestió de seguretat, d'aparcament, de gestió de tota la gent, etcètera, etcètera. Suposo que aquesta seria una de les claus de l'èxit.
Sí, aquest és el nostre repte, però clar, aquí depenem d'altres departaments. Vull dir, nosaltres som un municipi petit i tenim el que tenim. No tenim gaire cosa, no? Ahir parlàvem a un mitjà de comunicació i dieu que heu fet una comissió. Bueno, és que la comissió som tots. És que som els que som. A veure, som 6 regidors o 6 que fem el que podem, no? I que estàs a tot arreu i que, evidentment, doncs, has de vetllar perquè aquí hi hagi seguretat, que no hi hagi aglomeracions i que la cosa estigui controlada i que la gent que hagi de pujar a Prades ja sàpiga de la mà que puja a Prades i que tingui un lloc reservat i que, bé, que es facin les coses ben fetes, és que tingui cura d'on van, perquè l'entorn que tenim és privilegiat i, per tant, la natura l'hem de
cuidar. Sí, sí.
L'hem de cuidar jo... i més veure un fenomen així que serà espectacular i que no el tornarem a veure fins d'aquí no sé quants... Bueno, que nosaltres ja no en veurem cap més.
No, em sembla que vostè i jo poca cosa veurem un altre eclipsi. Tant de bo sí i que sigui en bona salut. Jo tocaré fusta per si de cas.
Però no ho crec. Per tant, és una cosa espectacular i que sabem doncs els llocs on es pot veure, vull dir que estem mirant doncs, tot això i n'hi ha bastants llocs, vull dir que la cosa es pot fer ben feta i amb mesura i tenint cura de tot.
Clar, jo Lídia, estava parlant, he parlat amb restauradors, amb càmping, i ostres, està ja tot esgotat des de fa temps. No sé si quedarà un, o com a molt, però està tot esgotat ja des de fa temps.
Sí, és així. Però també teniu en compte que Prades aquesta setmana és la setmana més forta. Per tant, clar...
I a sobre l'eclipsi, la setmana més forta i a sobre l'eclipsi, eh? I a sobre la pluja d'estels, perquè també coincidirà amb les llàgrimes de Sant Llorenç.
Sí, ahir es va poder gaudir d'unes llàgrimes de Sant Llorenç amb algun indret, no? Gent que ahir van explicar, ostres, vaig veure dos perseguits, i bé, bueno, tenim un dels millors cels... I, per tant, a gaudir del cel i de l'espectacle, però, clar, amb mesura i tenint cura de tot plegat.
Ostres, no sé, Lídia, si heu preguntat... T'ho pregunto, per si ho he fet. Si heu preguntat a altres ajuntaments què els hi passa, aquest tipus de situacions, de que de cop i volta hi ha com un esclat, no sé, tipus Espinelves, quan hi ha la Fira de l'Avet, o aquest tipus de situacions, per veure què han fet ells per agafar una mica d'experiència del que han fet altres. No sé si heu preguntat.
No, perquè mira, això a nosaltres ens passa bastant sovint.
Ah, vale.
No potser en aquesta dimensió, però clar, nosaltres ja multipliquem per molt la població.
D'acord.
I estem molt avasats a dir, doncs ara hi ha un pic molt gran de gent, no? Però clar, en aquestes dimensions, que tampoc no sabem quines dimensions seran, perquè clar, això es pot veure en molts indrets de Catalunya. Per tant, la gent que escolleixi Prades serà un tipus de gent determinada, també.
Més puristes per les condicions del cel, en tot cas, suposo.
Suposo que sí.
Perquè allà tenim el parc astronòmic, per les condicions del cel segurament, igual per veure les estels, per exemple, són punts determinats de Catalunya.
Sí. Correcte.
Doncs Lídia, jo espero i desitjo que tot vagi molt bé. Queda un any encara, o sigui, queda molt de temps. I no avancem encara, però va bé començar-se a preparar i a mentalitzar-se davant de tot això. Senyora Lídia Vargas, alcaldessa de Prades, gràcies per haver atès la nostra trucada i fer-nos aquestes explicacions molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Mira, haurem de veure no només això, sinó que queda molt, queda un any, veure quin temps tindrem, si estarà núvol, si no estarà núvol. Encara està núvol, encara amb la potència del sol, si el gruix dels núvols no és gran, es podrà veure perfectament si plou, si no plou, etcètera, etcètera. Encara queda molt i sobretot, risc d'incendi, cura per la natura a les muntanyes de Prades. Vull dir, això és una qüestió essencial no només allà, sinó a qualsevol indret. Va, que de seguida arribarem a la una.
En verano nunca pasa nada.
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
D'arribar a la una, tancarem Herrera COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia COPE a Catalunya i Andorra, i començarem parlant d'un tema delicat, d'una d'aquestes commemoracions que es fan malauradament habitualment perquè és una qüestió que mai hauria d'haver succeït, però va succeir. Em refereixo a l'aniversari dels atemptats de la Rambla i Cambrils, dels atemptats terroristes de la Rambla i Cambrils. 8 anys farà aquest proper dia 17. Es farà un recordatori oficial i després un altre... que farà l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme. Parlarem amb ells, amb el José Vargas, de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme, perquè ens expliqui el què i què esperem i quina és la situació, perquè encara hi ha moltes víctimes que no sé fins a quin punt estan ateses o no. Ja en parlarem d'això. I no només això, sinó que també parlarem sobre aquesta recomanació del Departament de Salut d'evitar el contacte amb ratpenats. pel perill de contagiar-te de la ràbia. Bé, jo no sé qui manipula ratpenats o quins nanos juguen amb ratpenats, no ho sé, però bé, està bé aquesta recomanació i aprofitarem per parlar de la ràbia, d'aquesta malaltia, ojo, molt i molt perillosa, eh? Va, que arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía, Cope.